Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Sant Cugat disposarà d'un pla per fomentar una educació equitativa i combatre la segregació escolar. És un dels punts destacats de l'ordre del dia del ple municipal de juny, que té lloc aquest dilluns. Aquesta proposta del govern inclou una vintena de mesures que impliquen escoles, famílies, serveis municipals i la Generalitat per promoure la igualtat d'oportunitats educatives. Un altre punt que prosperarà, ja que Junts i Esquerra sumen majoria com a socis a l'executiu, és el Pla d'Infància i Adolescència L'essència 2025-30, que busca millorar el benestar dels infants amb la col·laboració de diferents àmbits municipals i agents socials. La sessió plenària comença a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe a través de Cugat Mèdia. Collserola ha viscut una primavera especialment plujosa, però aquest entorn natural pateix una sequera estructural que fa que no s'hagi de baixar la guàrdia en cap moment per evitar eventuals focs. Oficialment, la campanya de prevenció d'incendis ha començat aquest diumenge i durarà fins al 15 de setembre. Tot i això, el regidor de Medi Natural, Àngel Pedrós, avisa que la feina ve de lluny.
No és un inici de campanya, la campanya es fa durant tot l'any. S'estan fent tasques de manteniment, neteja de franges, etc. El nostre producte estrella, per dir-ho així, és la neteja de franges. És un producte que ja que l'any passat es va duplicar les feines en aquest sentit, es va incrementar també el pressupost i voldríem, en tot cas, ara incidir molt en les tasques de manteniment.
La residència Sant Salvador de Sant Cugat, adreçada a persones amb discapacitat, serà una de les 79 infraestructures de gestió pública que es beneficiaran del Pla d'Obres Urgents impulsat per la Generalitat per millorar la qualitat de les residències a Catalunya. En total, es destinaran més de 9 milions d'euros a actuacions de rehabilitació i adequació en centres a tot el territori. L'equipament santcugatenc rebrà una intervenció immediata amb l'objectiu d'actualitzar infraestructures i millorar la qualitat assistencial. I el Club Rugbi Sant Cugat, el primer equip d'aquest conjunt, ha guanyat la segona fase del Campionat d'Espanya de Sevens i lidera la classificació del torneig. Les santcugatenques s'han desfet 10-7 del Cisneros en una final molt ajustada disputada a la segona ronda d'aquest torneig disputada a València. Més informació a 3w.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic i sota la batuta d'Alba Triador i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 16 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'esport. Repassarem la jornada del cap de setmana en l'esport en marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica d'aventura i solidaritat. Coneixerem un dels equips de la Uniride de 2026, format per dos santcugatencs. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de literatura, amb el llibreter de la Salvatge, que ens ajudarà a seleccionar algunes lectures d'estiu. I afegirem una entrevista personal a Laia Font, 41 anys, de servei a la Secretaria General de l'Ajuntament. I ens acomiadarem amb la història d'una altra persona nouvinguda a la ciutat, a l'espai amb el cor a la mà, de l'Isdaimi Abreu. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb Carme Reverte.
Club Healthin patrocina aquest espai.
Molt bon dia. Dilluns 16 de juny, darrer esport en marxa de la temporada. Una temporada intensa, ja podem definir-la com la millor de la història de l'esport santcoatenc. Molts ascensos, alguns a categoria estatal, i encara tenim un possible nou títol, el del rugby santcoat femení, del primer equip que està disputant el campió d'Espanya de Sevens. De moment, després de dues fases, lidera la classificació i s'ho jugarà tot d'aquí a dos caps de setmana. Precisament, coincidint amb la festa major, tindran la darrera fase, serà a Sevilla, a la Cartuja, i de moment les santcoatenques que lideren aquesta nova competició. Avui al programa, per ser el darrer, parlarem amb un jugador de Sant Cugat que deixa el Patí Hoquei Club Sant Cugat. És el capità, és Pau Gilabert, que després de moltes temporades deixa l'equip, marxa a un nou club i el tindrem aquí en directe perquè valori una miqueta tots aquests anys i panys al Club Vermell i Negre. I també volíem tancar el programa, i amb qui millor que amb la regidora d'Esports, la Núria Escamilla, que farà balanç d'aquests dos anys al capdavant de la regidoria d'Esports, i parlarem de moltes qüestions. A més, en aquesta entrevista també la compartim en clubs, perquè presidents, entre d'altres, de Sant Cugat Creix, de la coordinadora del Sant Cugat, del Rugby Sant Cugat, o de la UESC, entre d'altres, també li faran les seves pertinents preguntes. Per tant, una entrevista compartida. Tot això és el que us hem preparat en aquest darrer Esport en Marxa de la temporada. Sigueu benvinguts, comencem.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Comencem aquest darrer Esport en Marxa de la temporada, com sempre en directe des de l'estudi Ramon Bernils, i avui, abans de començar l'entrevista amb la regidora d'Esports, volíem doncs parlar amb el que fins ara ha estat el capità de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat masculí durant moltes temporades, un jugador de la casa, un golejador que sempre, cada temporada s'ha superat en els registres golejadors. És ell, amb Pau Gilabert. Pau, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, t'imagines una temporada sense el PAF 2 i sense jugar al Patí Hoquei Club Sant Cugat?
Bueno, no, la veritat és que no m'ho he imaginat, perquè encara no ha passat. La veritat és que són molts anys. Sí que és cert que en etapa base vaig estar uns anys fora, però tota la meva carrera com a esportista sènior l'he fet aquí. La veritat és que, bueno, costarà acostumbrar-se a un altre ambient, a un altre lloc, però bueno, tot són etapes.
Per què marxa el Pau del Patí Hoquei?
Bueno, és realment és molt senzill. Simplement tenia ganes de provar coses noves. Tinc 30 anys, no sé quants anys de hockey em queden. I si tu mires així, doncs a vegades simplement necessites un canvi. I ja està, no hi ha gaire més que això, eh?
De records n'en tens molts, alguns bons, alguns no tan bons, però si et digués quina és la imatge que et ve al cap, que més il·lusió fa, que quan hi penses dius només m'omple d'alegria, quina seria? Ja sé que és complicat.
Home, és complicat, no? Són molts anys, però potser sí que et diria l'últim ascens que vam aconseguir a casa, que va haver-hi un moment on, que, bueno, a part que el pavelló estava tot ple, es va acabar el partit i tothom, tots els nens i nens del club van saltar a la pista, i crec que hi ha una foto, no?, que surt tot de confeti, tot de gent allà celebrant amb nosaltres. Jo crec que potser és el moment, no sé si més feliç, però potser un dels que recordo més carinyo de tots.
A les properes setmanes coneixerem quin és el destí del Pau Gilabert. En tot cas, la pregunta final és: què és el Patí Hoquei per Pau Gilabert? Què significa?
Home, el Patí Hoquei per mi ho és tot, no? És el club en el que he crescut, en el que he après a patinar, és el club on m'he format tant com a jugador com a persona, i a més també és el club on he après a fer d'entrenador, he conegut a molta gent, a molts meus amics que encara ho són ara mateix, i la veritat és que és això, no? És una part molt important de la meva vida i sempre ho serà.
Per acabar, hi ha canvi de cicle important al club, amb molta renovació de jugadors, amb l'arribada d'un nou entrenador. Creus que en les properes temporades el club pot tornar a Hoquei Lliga?
Sí, jo poder, òbviament que sí. Al final jo el que veig és que el Sant Cugat és un club que està molt consolidat a La Plata, a l'Hockey Lliga, bueno, hem pujat dos anys i hem baixat, perquè realment, no sé ara quina estadística sortia, no? Però dels últims anys quasi tots els equips, em sembla, menys un, que han pujat han acabat baixant. Però bueno, jo sí que veig el Sant Cugat, que és un bon club, és un club que, com t'he dit, està consolidat i que sempre tindrà el temps de pujar, òbviament. Doncs aquest any hi ha molts canvis, però això no se sap mai, no? Aquest any també, en principi, teníem un equip per estar dalt de la classificació i la veritat és que ens hem salvat quan quedaven tres jornades, no? Llavors, bueno, mai se sap, tenen jugadors nous, que venen amb moltes ganes d'inclusió i segurament amb moltes ganes de demostrar, a part dels que es queden, i estic convençut de que els anirà superbé i opcions d'estar dalt, si no és aquest any, serà el següent o l'altre, d'això no en tinc cap mena de dubte.
Molt bé, doncs, Pau Gilabert, fins ara capità, i ara ja sí, ets jugador de l'Oxigen Patiu, que és Sant Cugat. Moltes gràcies, com sempre, per la teva atenció. Volíem que tinguessis protagonisme perquè te'l mereixes de tants anys i un reconeixement també a la teva figura. Que vagi molt bé, estarem atents al proper destí del Pau Gilabert i segurament doncs, fent gols, que és el que millor sap fer, entre altres coses. Que vagi molt bé, Pau, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs seguim aquest Esport en Marxa el darrer de la temporada, dilluns 16 de juny, i quan vàrem començar amb l'Esport en Marxa l'any passat, al setembre-octubre, doncs venia la Núria Escamilla, la regidora d'Esports, i obria aquest espai, i avui el tancarà. Aquí li agraïm la seva presència avui, a l'estudi Ramon Bernils en directe. Primer, anem a saludar la Núria Escamilla. Núria, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Com estem?
Bé, home, amb sí? Les piles carregades.
Sí, doncs les piles ja... final de temporada...
Mira, jo crec que els que fem exercici sempre tenim les bateries carregades i a punt pel que faci falta.
Dilluns a les 10 del matí, bé, a un quart d'11 et veig molt, molt enèrgica, eh?
Bueno, és que em sembla que sóc massa enèrgica.
Sí, home, per portar cultura i esports s'ha de ser enèrgica, eh? Has de tenir piles i vitamines, eh?
Sí, sí, però amb il·lusió i amb moltes ganes doncs, de treballar per la ciutat, com des del primer dia.
Mm. Dos anys al capdavant ja de la regidoria d'esports, bé?
Bé, bé, bé. No és una regidoria fàcil, perquè realment hi ha moltes demandes i hi havia també doncs, moltes coses a millorar, però jo crec que anem pel bon camí i al final jo crec que els resultats es podran valorar i al final doncs, bueno, ja es veurà quina petja deixem doncs, en aquest mandat davant de l'esport.
Molt bé. Doncs, si et sembla, comencem ja. Ras i curt. Comencem.
Endavant.
D'acord? Obrim la carpeta d'instal·lacions i farem un repàs. No cal que expliquem totes les instal·lacions perquè no tindríem suficient programa ni espai, però sí algun petit titular i anar donant una miqueta, una pinzellada al que ens interessa. D'acord? Doncs som-hi. Mira, començarem pel pavelló de rítmica, aquest nou pavelló de rítmica. Quan s'iniciarien les obres i quan més o menys teniu previst que finalitzin?
Doncs està programat perquè comenci a finals d'any. I com els vaig comentar ahir en el festival de la rítmica, Té una durada aproximada de 9 mesos, que dic, vinga, pensem-nos-ho com un embaràs i endavant. I esperem doncs, que aquest espai pugui acollir, perquè està pensat perquè acollir dos tapissos reglamentaris amb les seves mesures de seguretat, doncs que doni aquest espai de més que necessiten les dues rítmiques de la ciutat i que després doncs, que pugui també ser un espai polivalent on s'hi poden encaixar doncs, escacs o esgrima o alguna d'aquestes activitats doncs, que també puguin requerir el Vall de les Gitanes. És a dir, tindrem un espai més a la ciutat on poder gaudir tots els ciutadans.
Molt bé, doncs movem de la Guinardera. Just al davant hi ha el nou PAF 3, que es va traslladar de Roquetes fins a la Guinardera. Per quan estaria aquest projecte una mica amb cara i ulls?
Mira, estem amb els tràmits encara de la modificació urbanística per poder ubicar i com que canviem d'ubicació hauríem de fer un nou projecte perquè aquell que estava, doncs, al final fem el pool, diguem, d'esportiu a la Guinardera. Per tant, estem en aquesta fase prèvia de modificació urbanística. Per tant, espero que en el proper mandat doncs puguem, o qui hi hagi, pugui fer el projecte ja doncs, d'aquesta instal·lació també molt necessària a la ciutat.
Molt bé. De la Guinardera ens traslladem cap a la zona esportiva municipal Jaume Tubau, on tenim ara mateix una pista que no es pot utilitzar.
Exacte.
Per les esquerdes que hi havia.
Sí.
Per quan està previst que aquesta instal·lació pugui donar cabuda un altre cop?
Doncs aquesta estem pendents doncs, a la subvenció de la Diputació doncs, que sí que se'ns ha atorgat, però encara doncs, falta acabar d'última hora doncs, que ens ingressin aquests diners i poder fer, doncs, finalment, vam parlar també amb el club i s'havien fet múltiples reparacions que mai havien anat del tot bé i finalment hem optat per posar el terrazzo i en quan puguem serà una de les primeres actuacions que farem i avançar també que el sòcol que teníem de la pista de Jaume Tubau coberta doncs l'instal·larem al juliol.
Molt bé. I més bones notícies pel Pati Hoquei perquè els vestidors, aquesta reclamació històrica de fa molts anys, s'arranjaran. Tenim alguna data ja, no?
Sí. A finals d'any també, octubre-novembre, per fi iniciarem les obres de remodelació dels vestidors del PAP 2, que realment eren molt necessàries i portaven molts anys doncs, reivindicant i finalment doncs, ho podrem fer.
Complex de Mirasol. Com està?
El complex de Mirasol, doncs, tenim la fase 1 quasi acabada. La fase 1, recordem que és només l'entrada i la piscina. I començarem ara amb el projecte de la fase 2, que consistirà en arreglar, diguem, una sala doncs, de fitness, una sala d'activitats dirigides i una sala de cycling. Paral·lelament, ja estem treballant ara en la licitació perquè ja ens van dir des dels serveis jurídics que aquesta contractació doncs seria llarga i estem treballant i esperem que tot doncs vagi a terme. No voldria donar dades però esperem i que es pugui doncs, fer servir a principis o doncs, el setembre del 26 o si no, doncs, octubre 26, però estaríem parlant amb aquests períodes.
Molt bé, i per acabar, els terrenys que hi ha al costat del Júnior, que s'havia parlat d'aquesta proposta, que l'Ajuntament veia amb bons ulls, per tenir un estadi federatiu, un camp d'hoquei herba oficial, un pavelló... ara mateix tot això està en mans d'urbanisme, no?
Exacte, està en mans d'urbanisme i estem mirant doncs, l'encaix de poder-ho fer també. Doncs recordem que allà hi ha una ermita i estem mirant doncs, que tingui l'encaix correcte i que puguem respectar també doncs, aquesta part de patrimoni. Però abans d'acabar sí que m'agradaria dir que també estem treballant per tenir la coberta de la graderia de Can Magí, que era una proposta dels pressupostos participatius i que estem intentant doncs, perquè aquest any doncs, també quedi arranjada. I també una altra de les coses que tinc anotades cara a les inversions de l'any vinent, i sí que m'agradaria dir, doncs, perquè són molts clubs de la ciutat, són molts espais, però, diguem, el camp polivalent que hi ha a la Guinardera, que fan servir el futbol i el rugbi, doncs aquest té una mancança doncs, a la gespa que fa molt i molt temps que s'hauria d'arreglar. I aquest el tinc doncs, apuntat com a inversió per l'any 2026, per si pot ser una realitat aquest canvi de gespa del rugbi, però del segon camp, diguem.
Molt bé, perfecte. Instal·lacions, en aquest mandat, impossible que vulgueu dissenyar de noves, amb tot el que m'ha explicat, eh?
Bueno, seria el PAP 3 el que estaríem treballant.
Seria una mica preparat, exacte, per l'altre mandat.
Sí, val. Sí.
Doncs mira, el que farem ara és parlar precisament d'instal·lacions esportives. Hi ha una pregunta del president de la UESC on parla d'aquest tema. Escoltem-la.
Si algun dia podrem disposar d'un mapa de les necessitats d'equipaments esportius de la ciutat, un mapa que sigui clar i públic, amb una previsió del creixement demogràfic que té la ciutat de Sant Cugat, la previsió de creixement de les entitats, que no perdem de vista que el que fan les entitats és acollir les diferents necessitats de la ciutadania a nivell esportiu. Sant Cugat és una ciutat molt jove, molt dinàmica, i que hi creuen amb l'esport, i és evident que des de fa molts anys no hi ha hagut una previsió encertada que permeti, doncs, absorbir tot el que demana la població.
Núria.
Bé, moltes gràcies, Vicenç, i aprofito, doncs, ja doncs, de donar les gràcies i un agraïment a tots aquests presidents que estan al capdavant dels clubs amb les seves juntes i l'estaf, perquè realment fan una feina admirable, acullen i acullen a moltíssims infants joves que fa, doncs, que estiguin actius i que tinguin uns valors darrere, doncs, que al llarg de la vida recull els fruits. Això va ser per endavant. I en quant al MIEM, efectivament, segurament ja s'han entrevistat amb ells i cada un dels clubs, perquè s'està actualitzant el pla estratègic de l'esport. Llavors, aquesta actualització també ens donarà una visió de les necessitats, doncs, de les instal·lacions que necessita la ciutat en quant, doncs, als ciutadans que tenim, que acollim, i que realment, certament, hi té molta raó el Vicenç, que aquesta població, doncs, és molt activa, és molt saludable en aquest sentit, i això fa, doncs, que efectivament hi hagi, doncs, una manca d'instal·lacions en aquest sentit. Doncs, aquest pla estratègic que ja s'està elaborant i crec que podrem començar a tenir un primer diagnòstic, doncs, en el mes de setembre, doncs, també ens farà una miqueta el mapa aquest d'instal·lacions esportives municipals.
Molt bé. Una altra pregunta és al Joan Carles Sada, el president de la Coordinadora d'Entitats Esportives, sobre el repartiment que hi ha de les hores de pista a Sant Cugat.
Bon dia, Joan. Bon dia, Núria. Des de la coordinadora ens agradaria preguntar-vos una cosa que per nosaltres és algú important. Aquest any, Núria, el repartiment de les instal·lacions esportives s'ha tornat a fer sense cap tipus de canvi respecte a l'any anterior, com ens veu enviar amb un mail la setmana passada. Davant d'això, molts clubs es pregunten si realment s'ha valorat les seves necessitats actuals, que hi ha hagut canvis respecte a l'any anterior, o si hi ha hagut una falta de revisió per part dels tècnics o de l'AUMET. No acabem d'entendre-ho. Ens pots aclarir qui ha estat el criteri seguit i si es considera que s'ha actuat amb la rigorositat necessària? Moltes gràcies, que tingui un bon dia.
Hola, bueno, bon dia, Joan Carles. Doncs bé, els criteris ja sabeu que es van treballar anteriorment i els hem mantingut, és a dir, per fer el repartiment de les instal·lacions, al ser tants clubs, hi ha uns criteris. Llavors, per fer aquests criteris, nosaltres demanem una informació que els clubs ens han de donar per poder valorar els seus projectes i poder fer la proposta per la temporada vinent. Doncs bé, aquest any la informació que ens han facilitat no ha sigut suficient per poder valorar-la i fer una proposta adequada. És a dir, hi havia manca d'informació, informació no acurada, i realment és molt difícil poder posar amb uns criteris quan no tens la informació per poder valorar-la. I al final hem determinat, doncs, que aproximadament doncs seria una distribució similar a la temporada 24-25, però precisament per una altra cosa, perquè si comencem a fer al·legacions ens aniríem molt enllà, i entenem que els clubs necessiten el més aviat possible el repartiment per poder fer i preparar la temporada doncs, que comença el setembre. Llavors, això ho hem de poder treballar millor, i aquí, doncs, estem colze a colze, entenc, perquè ell, Joan Carles, doncs, tu des de la coordinadora sempre ens has volgut fer un cop de mà en aquest sentit, i hem de poder valorar que la informació, ostres, tinguem la resposta dels clubs correcta per tal de poder fer uns criteris i poder-ho valorar millor. I certament doncs, ha anat així per aquest motiu, però entenem que com més aviat possible tingueu la informació és que millor es podrà organitzar. Si comencem a fer al·legacions, ens anem molt enllà.
Molt bé, seguim. Parlem de l'esport escolar i federat. Ha entrat Paidos com a gestor de l'UMET. Un petit titular, Núria, d'aquesta entrada sí. I una mica d'aquests canvis que s'han produït a l'oficina?
Sí, abans de tot, Fundesplai. No passa res, però si no, a vegades és complicat, eh? A vegades a mi també em costa.
Sí,
eh?
Perquè una fundació està pa...
Exacte. Fundesplai ha entrat, sí. Efectivament, doncs, a gestionar aquesta part de l'AUMET. I era el que et comentava doncs, ara fa poquet, Joan, que l'Ajuntament ha de vetllar i ha de treballar perquè tota la població estigui activa, faci exercici i acabi sent doncs, una població més saludable amb tots els beneficis que comporta. Els clubs són de molta ajuda perquè hi ha doncs, una part que ells l'acullen, però després hi ha una altra part molt important de la societat que la treballem des de l'Ajuntament, des de l'AUMET, no? I des de l'AUMET la veritat és que estem fent molt bona feina, doncs ja són activitats per adults, com per la gent gran, com en persones amb discapacitat. La resposta i els primers mesos doncs, en Fundesplai ha sigut molt positiva. Hem hagut de reestructurar el servei i posar en funcionament noves dinàmiques de treball que estableix el contracte, però la veritat és que el contracte és més ampli, per tant, dona més servei. I aquí aprofito a fer la falca publicitària que per primer any tindrem un campus adaptat. I això no s'havia fet mai. I amb tot el que comporta doncs, per aquests nanos i aquestes famílies doncs, que també puguin tenir el seu campus doncs, ubicat dins de l'Ajuntament i dins de l'AUMET. Aquest és un dels exemples dels que estem treballant. També un altre, que doncs, l'estrenarem tot just a la Festa Major, és aquest torneig de l'esport doncs, pensat per adolescents doncs, de 5è, 6è de primària, primer i segon d'ESO. Doncs el divendres, dia 27, estarem en el PAP 1, PAP 2, PAP 3, doncs, donant aquest lleure alternatiu en aquests infants joves, adolescents, doncs, perquè vegin doncs, que també ens ho podem passar bé, no només doncs, amb l'oci que tothom pot pensar, sinó que al final l'AUMET el que està fent és acollint amb aquest contracte que teníem doncs, més ambiciós aquestes noves propostes.
Molt bé, anirem per feina, parlem d'economia, val? Perquè també és un dels temes que preocupen els clubs. Escoltem primerament el Llorenç Santa Susana, el president del Sanco.
Bon dia, Joan i Núria. La meva pregunta és referent a les subvencions. Els clubs necessitaríem saber per quan està previst rebre les subvencions esportives. Doncs ens ajudarà per poder planificar millor la nostra tresoreria. I també a quina temporada faran referència, tenint en compte que en els últims 2 anys no hem rebut cap ingrés. Gràcies.
Ai, Llorenç, bon dia, que em fa molta il·lusió això que anés enviant les preguntes i jo us responc. En si no és sobre el pressupost, perquè el pressupost doncs, esports acull doncs, lloguers, instal·lacions, agull les subvencions, acull aquells contractes com l'AUMET, com el de les piscines, com el de les consergeries i direccions de les instal·lacions, és a dir, el pressupost de l'esport és molt ampli, però aquí ens centraríem amb les subvencions. Doncs bé, tinc una bona notícia. Avui en el ple portem la modificació doncs, de la pressupostària per tal doncs, que puguin arribar a dins de l'apartat doncs, de les subvencions d'esports aquests 200.000 euros per donar suport en els clubs. Llavors, 200.000 euros, i deixeu-me explicar això, que alguna altra vegada ho hem dit, però prefereixo, doncs, ara que estem amb el micro, i doncs, explicar-ho millor. Recordem que hi ha una temporada, com diu el Llorenç, doncs, efectivament, doncs, que no hi va poder haver subvenció. La subvenció, normalment, eren sobre uns 150.000, 160.000 euros, depenent de l'any. Bé, doncs, aquesta subvenció que no es va donar l'hem repartit en 3 anualitats. Per tant, aquest any, 25, serien 150.000 més 50.000, que seria un terç d'aquesta pendent. A l'any 26 serà el mateix, 150 més 50.000, doncs aquests segons terços, i a l'any 27 doncs serà 150.000 més 50.000. I a l'any 28, qui hi hagi, si creu doncs, que s'ha de mantenir aquests 200.000, doncs ho farà, però realment el que estava pressupostat i en el mapa són els 150.000. Ho dic perquè les entitats també han d'estar alertes, els clubs, que ara venim d'aquest doncs, repartiment dels 200.000, però potser doncs, a l'any 28 tornem, entre cometes, a la normalitat.
Quan es farà efectiva aquesta partida, aquests 200.000 euros?
Doncs si avui fem el ple, deixarem, suposo que entre que ens arriben els diners i fem la convocatòria, perquè les bases, recordem que ja es van aprovar l'any passat, són les mateixes bases, només la convocatòria, que aprofito per dir que hi haurà també alguna petita modificació, que jo crec que els clubs estaran contents. En primer tot, bueno, sabeu que hi ha 5 programes, sí. Hi ha alguna modificació, a part doncs, dels mèrits esportius doncs, que els continuem doncs, donant suport, hi haurà una part que acollirem un apartat on els clubs que estiguin jugant doncs, en les divisions més altes tenen uns requeriments de la federació que són més exigents a nivell econòmic, ja tant sigui per la retransmissió o pel pagament de... Doncs, hi haurà un apartat que acollirà doncs, aquesta part d'aquests doncs, clubs que tenen equips en les parts altes, amb uns requeriments econòmics importants, i una també de les peticions que jo crec que és important que puguem acollir, que hi ha clubs que tenen més d'una disciplina. Això què passa? Que com només hi havia abans doncs, una proposta de club, això minvava doncs, el suport a les diferents seccions que tenien. No? Això ens podia passar, per exemple, al Club Muntanyenc, que té diferents seccions, ens pot passar amb la UESC, que també té diferents seccions, ens pot passar també amb el Júnior, que té diferents seccions. No? Doncs d'aquesta manera, jo crec que donarem més suport o més objectivament donarem suport doncs, a tots aquells clubs i les seccions que tinguin. Val. Aquestes esperem que surtin doncs, no més enllà del setembre.
Val, perfecte. Anem a escoltar un altre president. En aquest cas és el Miquel Martínez, el president de Sant Cugat Creix, que fa una pregunta però també fa una reflexió. Valorem.
Hola, molt bon dia, Joan. Molt bon dia, Núria. Gràcies per tenir l'oportunitat de fer-vos una pregunta, que a més una pregunta al final és una mica una reflexió. Primer, per entrar una mica en context, recordar que vam tenir l'oportunitat de participar en l'elaboració del programa electoral de Junts en matèria esportiva al final de l'anterior mandat, abans de les eleccions. Aquest programa que es va fer era molt ambiciós i com a tal, les propostes que d'allà van sortir, un grup de persones i vam dedicar un cert temps a que fos un problema d'ampli abast que pogués servir per donar una empenta en l'esport de Sant Cugat. Entre les propostes que s'hi feien era, per exemple, l'aconseguir crear un gran pacte entre tots els agents d'esportius de la ciutat per fer de Sant Cugat un referent en esport educatiu. Per exemple, sentar les bases per a la creació d'un futur patronat municipal d'esports, que hauria de dinamitzar la marca Esports Sant Cugat i, a més, serviria de paraigües per a la cerca de patrocini esportiu. Per altra banda, molt important, es parlava també de buscar un augment progressiu de pressupost en esports i l'increment del 200% de les subvencions a clubs per igualar-se a la majoria de ciutats de la província. També es demanava tenir la visió de redactar plans de manteniment i de desenvolupament de les instal·lacions esportives de Sant Cugat. La pregunta és aquesta. Com valoreu el grau d'implementació real d'aquestes propostes de Junts fins a dia d'avui? I què podem esperar fins al final del mandat? Molt bé, res més. Moltes gràcies i bon dia.
Mira que li vaig dir al Miquel, eh? Una pregunta, eh?
Bé, el nostre estimat Miquel, sí. Doncs, bueno, ell és un professional doncs, de l'esport, domina molt el tema. De fet, doncs, ara estem amb el, com us ho comentava, el pla estratègic de l'esport actualitzant-lo. Efectivament, les propostes que hi havia doncs, eren molt, molt ambicioses i ens hem trobat, recordem, Miquel, ens vam trobar amb una economia molt afeblida de l'Ajuntament que realment dificulta molt tot allò que tens com a proposta proposta per entrar a dins d'un ajuntament i poder fer la teva o la nostra política, no? I en aquest sentit, el primer any doncs, ha sigut molt difícil. Tot i així, jo crec que hem pogut estar al costat dels clubs i hem pogut elaborar en aquest any que dèiem, ostres, el 24, que no hem pogut fer doncs, cap inversió doncs, perquè estàvem sota la tutela de la Generalitat i realment era molt difícil amb aquest pla de manteniment que realment doncs, dificultava poder fer executar qualsevol cosa. Ara, quan hem començat, hi havia moltes coses que estaven realment molt deficitàries, és a dir, en el moment que tu has d'arribar a tancar una pista i que si no haguéssim pogut fer la de Jaume Tubau aquest estiu, que la farem amb el canvi de gespa, i segurament també l'haguéssim hagut de tancar. És a dir, quan et trobes en una ciutat que estan tancant pistes, ostres, el pla de manteniment és, primer de tot, ostres, no ens quedem sense instal·lacions municipals. I per exemple, ara el hockey patí està sense una pista. I si no arregléssim aquest estiu la de Jaume Tubau de gespa, doncs al setembre segurament també s'hagués hagut de tancar perquè realment hi havia unes mancances molt importants en quant al manteniment dels equipaments, no? I després la part econòmica, bueno, doncs ja l'hem comentat, estem fent els possibles amb el que tenim i sobretot recordar que els ingressos ordinaris no estan augmentant. Si no augmenten ingressos ordinaris, nosaltres no podem mantenir la despesa com venien anys anteriors mantenint-la. Per tant, hem de ser responsables amb el que tenim, fem el millor possible. I en quant al referent educatiu amb l'esport, l'Ajuntament vol, i des d'aquí ja ho sabeu, donar importància en aquesta marca doncs, Esport Sant Cugat. Realment és difícil poder elaborar doncs, pactes esportius de ciutat quan hi ha tants clubs i des d'aquí, perdoneu, ja ho sabeu, el club només veu la seva, diguem, la seva part, però des de l'Ajuntament hem de vetllar perquè aquest model que hem apostat de multiesport, multiclub, tothom hi tingui cabuda. A vegades tots ens n'engrandim de que ens agrada aquest projecte doncs, de ciutat multiesportiva, però després, quan parles amb cada un dels presidents, ostres, només veu la seva necessitat i només veu la seva part, no? I realment, en aquest sentit, la dificultat de l'Ajuntament és dir, tenim els equipaments que tenim, tenim els clubs i esports que tenim, l'Ajuntament, a part de vetllar pels clubs, ha de poder vetllar perquè la ciutadania tota ella es mogui, o sigui, va més enllà dels clubs, la feina de l'Ajuntament, i al final hem de fer un repartiment el més equitatiu possible i el més igualitari possible per tal doncs, que tots els clubs puguin mantenir allò que estan tenint. Mantenir, no créixer, perquè ara mateix les instal·lacions no donen doncs, per aquest creixement en quant a escola, però realment el pla estratègic ens dirà si anem per bon camí i quines actuacions fer doncs, en aquests dos anys que ens queda de mandat. Per tant, Miquel, jo sóc positiva, entenc que hem començat d'una manera molt difícil, també és veritat que quan vam arribar els clubs estaven, entre cometes, doncs, enfadats doncs, per la situació com estava anant, que no ens en sortíem amb el criteri de repartiment de les instal·lacions, que es van fer moltes reunions on els clubs van aportar de les seves, però al final doncs, mira, inclús em sembla que Sant Cugat, Creix i la coordinadora també van marxar d'aquesta ajuda de repartiment de criteris. Entenem que això doncs, ho ha de fer des de l'Ajuntament d'una manera professional i en aquí estem. Realment l'esport, com li deia abans en el Joan, no és una regidoria fàcil perquè tothom vol escombrar a casa seva, i això és el que jo dic un president ha de ser així, i el que ha de fer la regidoria doncs, ha de ser compartir tots els neguits de tots els presidents de tots els clubs i posar-ho sobre la taula amb els recursos que tenim.
En definitiva, difícil que pugi el pressupost per esports quan no hi ha ingressos ordinaris. És així.
És així.
Perfecte. I per acabar, el Miquel Pelayo, del president del Club Rubí Sant Cugat, que també fa Perfecte. La seva pregunta.
Té la sensació que les entitats esportives de Sant Cugat estan contentes amb la feina desenvolupada fins ara?
Que si jo penso que estan contentes?
Sí.
Bueno, a veure, això ho haureu de dir vosaltres, i això, doncs, al final ho acabarem sabent, doncs, d'aquí dos anys,
no?
Quan hi hagi les eleccions. Nosaltres estem posant tota la carn sobre la graella. Jo crec que estem treballant amb una millor relació, sobretot directament amb els clubs. Heu viscut, doncs, altres mandats, per tant, jo crec que d'aquí dos anys veurem si esteu o no esteu contents. Nosaltres, jo crec que sí que estem fent molt bona feina, i potser els clubs, doncs, no ho podeu percebre així. Bueno, em sap greu, Miquel, si és la teva sensació, però realment jo crec que, tal i com veníem, amb una zero manteniment de les instal·lacions, jo crec que ens estem posant a top. El primer any reconec que no, però a partir del segon any, doncs, que hem pogut sortir, doncs, de la tutela de Generalitat, jo entenc que sí que estem invertint amb les instal·lacions, estem fent donant suport en els clubs, i estem al vostre costat sempre que ens necessiteu. Per tant, doncs, ho veurem d'aquí dos anys, Miquel.
Molt bé, doncs, alguna cosa més a afegir, Núria? Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Bons titulars.
Bueno, jo crec que en si, comentar-vos que una de les parts també que eren necessàries era aportar més tècnics també per part, doncs, de l'àrea d'esports a l'Ajuntament, i en aquest sentit, doncs, hem tingut una aportació, ni que sigui, doncs, per uns mesos, doncs, d'un tècnic més que ens donarà ajut, doncs, per treballar amb molts dels projectes, que estem a les portes d'obrir les piscines, doncs, aquest dissabte, el dia 20, obrirem les piscines, doncs, del Parc Central i de la Floresta, i veureu que a la Floresta hem pogut fer, doncs, també aquesta tanca perimetral que realment dificultava molt doncs, el manteniment de la piscina amb uns costos elevadíssims. Hem pogut posar, doncs, també tota la part d'enrajolat del voltant de la gespa nova. Hem volgut, doncs, donar més qualitat en els banyistes, i jo crec, doncs, que el dia 20 ho podreu veure i ho podreu gaudir.
Molt bé, doncs, Núria Escamilla, regidora d'Esports, molta sort, molta feina encara, dos anys, però de moment, com tu deies, es va pel camí, que ja és molt.
Sí, jo crec que és difícil, però jo crec que al final, amb aquestes inversions i aquesta aposta, doncs, que estem fent, doncs, per les instal·lacions municipals i projectant-ne de noves, jo crec que donarem aquest plus que faltava en la regidoria d'Esports.
Molt bé, doncs, Núria, moltes gràcies per venir, i ens retrobem ja al setembre.
Perfecte, doncs moltes gràcies i molt bon estiu a tots.
Molt bé, doncs fins aquí aquest Esport en Marxa, el darrer de la temporada. Tornarem al setembre. Gràcies per ser-hi, gràcies per la vostra confiança, i ara us deixem amb el magazín Faves Comptades i una entrevista amb Panda Rei, també des de la vessant esportiva. Escolteu, dius, Oriol? Uniride, no sé per què he dit Panda Ride, però és igual, és Uniride, abans Panda Ride, que anava amb el Seat Panda. Molt bé, que vagi molt bé. No desconnecteu, segueix el Faves Comptades.
Club Healthin ha patrocinat aquest espai.
A tot arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquen. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
El desert del Marroc és l'escenari de moltes proves i competicions esportives i també iniciatives solidàries. Una d'elles és l'Uniride, una aventura de 8 dies per les rutes de l'antic París-Dakar, amb un objectiu: portar material escolar a les escoles del desert. Avui ens acompanya un dels equips que participarà en aquesta aventura del 7 al 14 de febrer de l'any que ve. Són el Samuel Renaud i el Ricard Mestre, tots dos són estudiants i formaran equip per participar en una de les edicions de 2026. Benvinguts.
Bon dia.
Com esteu?
Bon dia, com va?
Preparats?
La veritat que sí. Sobretot, encara queda molt.
Sobretot moltes ganes tenim.
Teniu moltes ganes.
Sí.
Participeu, deia, en l'edició de 2026, que enguany hi ha dues opcions, una al febrer i l'altra a l'octubre. Vosaltres anireu al febrer.
Correcte.
Sí?
La del febrer normalment és pel desert del Marroc, i a l'octubre sol ser pels Alps.
Exacte.
Pels Alps francesos.
Sí, perquè el febrer es fa sobretot al Marroc pel tema de temperatura, perquè si es fes a l'estiu seria molt massa càlid, sobretot pels cotxes i per nosaltres, per tant.
I algú es deu estar preguntant, a veure, què és el que se'ls ha passat pel cap a aquests nois per anar participant en una prova com aquesta? Què és el que us porta a participar en aquest Uniride?
Val, doncs jo, bueno, des de ben petit, que el Samuel i jo som molt amics i sempre ens ha agradat fer coses una mica diferents al que fa la majoria de gent. A tots dos ens agraden molt el que són els cotxes i les aventures. També ens agrada molt la muntanya, el desert. Vam estar al desert, de fet, però no amb cotxe.
L'any passat, sí.
L'any passat. I se'ns va presentar aquesta oportunitat i vam dir, doncs, aquesta és la nostra. Al final és un repte i del qual sorgiran moltes complicacions, però tots dos tenim aquest esperit d'aventurers i de ganes d'enfrontar-nos a reptes.
Sí, mm-hmm. Totalment. Bueno, de fet, l'oportunitat se li va presentar a Ricard, perquè jo ja feia uns anys que ho vaig veure a les xarxes, això, d'Uniride, però mai havia pensat fer-ho amb algú, tampoc mai ho havia realment enfocat. I un dia el Ricard em diu, oye, Sam, no estic segur, però és possible que faci, que l'any que ve faci l'Uniride. Voldria saber si tu t'agradaria fer-ho. I jo li vaig dir, o sigui, m'ho vaig pensar superpoc, et vaig dir, t'ho dic la setmana que ve, fijo. I li vaig dir que sí, que encantadíssim, sense, la veritat, dubtar-lo molt.
Mm-hmm. Vosaltres, dèiem al principi, sou estudiants. El Samuel està fent un màster a la Universitat Autònoma de Barcelona sobre innovació i emprenedoria, i el Ricard està fent una enginyeria mecànica a l'UPC a Terrassa. Les vostres edats, quines són?
21 anys.
21 anys. Sí. O sigui, carnet de cotxe en teniu, que és imprescindible per poder participar.
Ja, als 18 anys ens el vam treure ben aviat.
I pel que he vist, el model de cotxe és un model concret?
Ui, sí, sí.
La veritat que estem molt orgullosos del cotxe que tenim. En concret és una Citroën C15.
La immortal, la icònica.
Sí, és coneguda a Espanya com la Currante, ja que és un vehicle que als anys 80-90 la tenien tots els treballadors, sobretot agrícoles, pintors, el panader del poble, i es diu la Currante perquè cada dia, doncs, feia una quilometrada i la pobra se li exigia molt i se li feia molt poc manteniment, però són furgonetes molt resistents i molt robustes. Mm. Per tant, és tot un... Estem molt contents de poder tenir-la. En concret, és de l'any 1993.
32 anys.
Sí.
M'imagino que l'heu preparada, l'heu adaptat d'alguna manera o no?
Ho estem fent.
Ho esteu fent?
Sí.
A poc, sí. Encara falta temps. Ens estem preparant. Ara mateix els estem fent el canvi d'oli, de líquid refrigerant, i ara estarem mirant un problema de frens que té, però...
Hem començat per l'interior, tot el que són els seients. La furgoneta era d'un jardiner, per tant, l'interior estava fet pols.
Mm. I com l'heu aconseguit?
La furgoneta?
Sí, la furgoneta.
Doncs per Wallapop.
700 euros ens va costar.
Sí.
Sí, 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 la veritat.
Déu-n'hi-do.
Vam negociar una miqueta.
Sí, bastant.
L'heu hagut de tunejar bastant, interpreto.
L'haurem... O sigui, al final, per poder anar al desert, s'ha de tunejar... Bueno, tunejar, s'ha de preparar molt. Sobretot uns bons pneumàtics, que siguin de sorra, perquè al final anem per les dunes del desert i amb pneumàtics de carrer és impossible. També, sobretot, un cobrecàrter metàl·lic, és a dir, és una protecció per sota de... per protegir el motor.
Sí, perquè la sorra, no?
Correcte, mm-hmm. Sobretot per les pedres i que poden trencar el que és el motor per sota. Què més ha de tenir el cotxe?
Bueno, i abans de res, les modificacions, per què no estem modificant-ho encara? Per la simple i bona raó de la ITV.
Ah, evidentment. La gràcia és que el vehicle ha de tenir ITV. En vigor. Llavors, la nostra estratègia és passar a la ITV amb el cotxe completament sense preparar i després fer-li, doncs, diferents modificacions, les quals poden fer que no passi una ITV en un futur. Però no és un problema, perquè ja l'haurem passat. Mm-hmm. De manera que no se'ns
exigeix. Aquest cotxe serà per anar a l'Uniride i para de comptar.
Sí, no. És a dir, la veritat és que ara l'han qualificat com vehicle històric. Per tant, la ITV és cada 2 anys i totes les modificacions que farem en principi seran reversibles. Per tant, un cop tinguem la ITV, que és aquest, a l'agost, em sembla que era.
A l'agost caduca. Sí.
Exactament. Doncs abans de l'agost passarem la ITV, farem les modificacions i després, d'aquí 2 anys, bueno, ja podrem tornar-la a fer passar un altre cop sense problema, jo crec.
Totes aquestes modificacions, tota aquesta feinada, l'esteu fent vosaltres dos? Sí. O amb ajuda d'algú més?
Ara mateix nosaltres dos.
Hmm. Potser que sí que necessitarem alguna ajuda.
És veritat que en
el futur
necessitarem alguna ajuda, sí. Sobretot en el que són instal·lacions de... Per exemple, volem canviar l'embrague. Jo crec que ens veiem amb cor de fer-ho, l'embragatge, però sí que necessitem doncs, un elevador o unes condicions de treball més...
El taller, sí, taller. Unes eines...
I, evidentment, ajudar a mecànica sempre és benvinguda.
Sí. Ja, però hi ha una altra cosa més. Per poder fer tot això... M'imagino que heu de comptar amb un pressupost.
Efectivament.
I aquest pressupost surt de les vostres butxaques o teniu algun patrocinador, col·laboradors, etcètera, etcètera?
Doncs sí, la veritat, ja, bueno, el Ricard em va dir abans d'apuntar-me quin era el pressupost i em sembla que eren de, en total, 6.000 euros, em sembla.
Vam comptar aproximadament que ens acabaríem deixant uns 6.000 euros.
Entre els dos, eh?
Entre els dos, incloent tot, tant sí. El cotxe, seguro, modificacions, inscripció, perquè al final també és una...
Home, la inscripció
és molt cara.
També... Gairebé 2.000 euros, 1.800 i escaig, no?
Correcte, sí, sí, correcte. Sí. Al final són, bueno, certs diners, però la gràcia de tot això és, durant la preparació de la furgoneta, doncs, anar aconseguint patrocinadors, empreses que vulguin associar la seva imatge a un projecte solidari, i que a canvi de patrocinació, o sigui, a canvi de promoció nostra, és a dir, nosaltres els oferim visualització a les xarxes socials, promoció al vehicle...
O a la ràdio, per exemple.
O a la ràdio,
o a la
per
ràdio.
Exemple.
Ara no teniu patrocinadors encara?
Sí, sí, en tenim un. Tenim un. Sí? És francès. De fet, és un amic de la
família.
Exactament, que ja ens ha comprat la furgoneta, ens ha sortit gratis.
Sí. Ah, sí?
Ens ha pagat 700 euros. Mira. Es diu Òpsia, l'empresa. És de topografia.
Ahà.
I la veritat que sí, ens va contactar i va dir, escolta, volem pagar-vos el que és la furgoneta i a canvi, doncs, evidentment, també volem la nostra imatge que aparegui en aquest projecte i és el que farem. Ja s'ha merescut una etiqueta ben gran en el capó del vehicle.
Sí.
I també aprofitar, bueno, ara no, evidentment no ens
quina
està
part
escoltant.
Del pressupost us falta per cobrir?
És a dir, ara de moment tenim... Hem fet aquesta part, una donació de es diu Pat, aquesta persona. Bueno, l'empresa és Òpsia, com ha dit el Ricard, i Pat és la persona, doncs, l'amic dels meus pares, que ens ha fet una mica de passarel·la entre l'empresa i nosaltres. I ell ja ens ha pagat, doncs, la furgoneta i també hem obert un tipus de... No sé com es diu en català exactament, és com un moneder en línia, en el qual es poden fer donacions, aportacions, no sé com es diu això exactament.
Sí, és com un link
com
tu
si fos un micromecenatge, no?
Exactament, sí. Doncs això també ho hem obert ja fa un temps i de moment, bueno, ens han ja donat alguna... Ens han fet alguna donació, que ens ha fet alguna ajudeta, però de moment tampoc és... És més que suficient, però bueno, estem comptant encara en veure més gent, conèixer noves persones, intentar...
Sí, ara estem en el procés d'anar a empreses i el primer que fem és explicar-los el que és el projecte, qui som, què busquem i sobretot què oferim. No? Al final busquem una aportació econòmica a canvi doncs, de...
Bueno, material...
O material també, clar. Perquè hem de portar 40 quilos...
Quin tipus de material?
La veritat que no està especificat, ha de ser 40 quilograms de material solidari. Pot ser material escolar, poden ser joguines, poden ser bicicletes, cadires de rodes, o fins i tot, jo tinc uns companys que la van fer l'any passat i van fer una instal·lació elèctrica a una escola que no tenia llum, i van portar plaques solars, bateries, i en una nit van muntar tota la instal·lació. La veritat que encara no hem decidit bé que del tot quin és el material que portarem, però sí que ens agradaria fer algú que no fos tan material, sinó que es quedés més per sempre. També aportar amb les nostres mans algo a la construcció o una instal·lació d'aigua.
Heu decidit si aquesta o una part de l'aportació que hagueu de fer hi poden col·laborar les persones que ens estiguin escoltant o algú, encara que no us conegui, que volgués fer alguna aportació? Això ho contempleu?
Sí. Evidentment. Nosaltres tenim un Instagram El nom es diu El Furgón de Troia.
Amb guion baixo. El sí. Barra baixa, furgón, barra baixa.
Correcte, El Furgón de Troia. Llavors tenim un link que porta directament en aquest, diguem, un AD.
I us poden contactar a través de
sí. d'aquí. Sí, primer, si ens segueixen a l'Instagram ja és una gran ajuda. Ens el vam fer fa una setmana.
Sí, comptem ara... ja de 100 seguidors, quasi. 97, sí. Em sembla.
És poquet, però bueno, a poc a poc anem, sí. anem creixent, és la idea. I també comptem amb els nostres amics, que també ens faran, repujaran les publicacions que pujarem nosaltres. D'aquesta manera és com aconseguirem la xarxa de per ara d'uns 20.000 seguidors, sumant totes les...
persones que ens repujaran les
correcte, històries. Correcte, tots els seguidors de les persones que ens repujaran el contingut. I, evidentment, la gent que ens està escoltant ens pot ajudar doncs, seguint-nos a Instagram i també, si volen fer una donació, és benvinguda.
Exactament.
És la primera vegada, dèiem, que vosaltres participareu. Però sí que us han explicat una mica doncs, quin tipus d'experiència, aventura, us trobareu. Què és el que espereu vosaltres? Perquè una cosa és el que us expliquen i una altra el que les expectatives que vosaltres hi positeu en sí. aquesta experiència.
Doncs la veritat és que ens han explicat bé com que ens trobarem, encara que jo crec que hi haurà moltes sorpreses, però bàsicament serà complicacions, és a dir, ens estarem encallant a la sorra sí. cada dos per tres, i és normal, perquè al final són cotxes de més de 20 anys, el nostre cotxe té 32 anys, té només 60 cavalls, té les rodes molt petites, tenia ara potser en 52, té les rodes molt petites i ja ens han dit que serà tota l'estona lluitar per no quedar-se encallat i no serà fàcil. Ja ens han dit que no és... Hi ha gent que busca com un viatge de fi de curs o unes vacances, ja ens han dit que no és això. Simplement és una aventura i un repte on ens haurem d'enginyar-nos. També ens haurem d'agrupar amb més equips.
Exacte.
Al final, cada any solen ser uns, en total uns 200 equips, 200 cotxes.
100 cotxes, 200 persones.
200 cotxes.
Clar, tots els equips són de dues persones,
sí,
no?
Sí. Mm-hmm. Aleshores, si vas sempre sol, tampoc... O sigui, el més probable és que acabis perdent. Bueno, quan dic perdent, vol dir...
No hi ha guanyadors.
No hi ha guanyadors, eh? Quan dic perdent, vol dir quedant-te al mig del desert i que t'hagin de venir a rescatar, que no és la... Diguem que no és la missió.
Clar, perquè algú pot pensar... Vaja, vas pel desert, però si portes un GPS... És que no hi ha GPS.
No,
exacte. És que, o sigui, no tindreu cap ajuda d'aquest tipus. L'únic que teniu és un roadbook, no?, que és una mica la ruta, no?
És un paper, exacte. Sí. Sí, literalment és un paper, és el que s'utilitzen sí. els ral·lis.
Correcte.
Quan es diuen... Bueno, sí que tindrem, és veritat, GPS no tindrem, perquè tampoc hi hauria una carretera, però sí que tindrem unes coordenades...
Com una caixa negra.
Exacte,
una caixa negra. Que el que fa és enviar cada X segons a la nostra ubicació, a l'organització. També hi ha una sèrie d'acceleròmetres per saber si hem tingut un accident o si hem bolcat, però és simplement per la nostra seguretat. O sigui, en cap moment nosaltres podem accedir a aquesta informació. Simplement s'envia la nostra ubicació als organitzadors perquè ens puguin monitoritzar. Però nosaltres no podem veure on som, ni tenim GPS. I com ha dit el meu amic, sempre és tot en paper, amb el roadbook, i amb referències físiques. Al final
I
és tot
són
una cursa d'orientació.
Sí, i són etapes diàries, que doncs, al matí deuen tenir la sortida, l'arribada... Doncs...
Correcte, són etapes.
De quantes hores, aproximadament, les...?
Depèn, sí, depèn. No va per quilòmetres. L'etapa més llarga són uns 400 quilòmetres, i aquí depèn de com tu montis. Mm-hmm. Si et perds i acabes donant voltes, doncs potser estàs tot el dia... Si vas per feina i tens la sort de no quedar-te encallat, potser en 6 o 7 hores ho pots tenir.
Però encara que et quedis encallat, sí, la veritat és que, com ens va dir Alberto, l'organitzador del raid, l'objectiu d'això no és tant arribar, sinó que és, sobretot, ells estaran observant una mica quina és la dinàmica que tenim, quina és la persona... qui està... dirigint, qui està ajudant, qui està pensant... Bueno, és bastant un concepte d'entreajuda. Per tant, no tens, o sigui, encara que el teu cotxe vagi sobrat, la veritat és que la diversió també està ajudant els altres.
I pel que fa a les etapes, hi ha una etapa nocturna.
Hi ha una etapa nocturna?
Sí, correcte.
Uau!
Totes són de dia, menys una, que serà de nit. Per tant, haurem d'adaptar també el nostre vehicle amb unes bones llums. ja que la il·luminació és molt important. I més amb la nostra furgoneta, que sembla que tingui dos espelmes, en comptes de llums.
Clar, és que tot ha canviat tant amb els anys. Imagina't, en 30 i tants anys que té aquesta furgoneta, imagina't les prestacions dels cotxes actuals en comparació amb els que es feien temps enrere. I després de cada etapa, o sigui, quina és la dinàmica d'aquesta aventura? Feu l'etapa, supereu les dificultats que aneu trobant pel camí, i un cop arribeu, m'imagino que allà us trobeu amb la resta de participants, feu una mica de convivència, no?
Correcte. Hi ha campaments, que això organitza l'organització, i és on ens trobem tots els companys, i també es fan festes, no? I es fa també amb la gent dels pobles. O sigui, la idea al final, nosaltres portem el material i l'entreguem a aquests pobles del desert i ens ajuntem amb aquesta gent. Llavors, diguem, doncs, és un acte social, no? I són en els campaments on també descansem, ens podem dutxar, tenim sopar.